En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, d'una a dos quarts de dues, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García. La Bisbal és coneguda bàsicament per la seva tradició ceramista. És un dels centres terrissers més importants de Catalunya. El paisatge urbà es caracteritza per les allargassades i esbeltes siluetes de les xemeneies i l'emblemàtic carrer de l'Aigüeta, que ubica tot un reguitzell de botigues atapeïdes de terrissa i ceràmica. Bon dia i benvinguts al carrer de l'Aigüeta, entre terrisses i terrissaires. Bueno, doncs, molt bon migdia. Avui ens ha obert el programa, ens acompanyarà durant tot el programa, la cobla contemporània, amb el seu cert de xou i aquests ritmes tan, tan alegres. Ens ha obert el programa, doncs, amb el galop més lírics. Doncs, amb aquesta alegria, comencem nosaltres a córrer i a explicar la història dels terrissaires de la Bisbal. Per accedir-hi, arribarem a la Bisbal per la carretera C66, que va de Girona a Palamós. La Bisbal és a tan sols 27 quilòmetres de Girona. Escoltarem i estudiarem quins eren els primers ceramistes. Diu que la primera notícia que es té de la indústria del fang a la zona data de l'any 1511. En un document que fa referència a un forn per coure olles. La següent referència documentada d'aquesta activitat la trobem l'any 1556, en un inventari dels béns immobles d'un olitur, o un oller, vaja. A partir de la segona meitat del segle XVIII, comença doncs a notar-se un augment del terrassaires, fet que coincideix amb una forta expansió demogràfica a la localitat. La presència i l'expansió de la indústria del fang va fortament lligada a la d'aparició dels nous carrers fora de la muralla. Anem per la història. A finals del segle XVIII hi ha un important augment del terrassaires a la Bisbal. Aquesta activitat va lligada a les activitats agrícoles. Això fa, doncs, que gairebé la totalitat de terrassaires de la Bisbal estiguin repartits pels carrers consolidats al llarg d'aquest segle. Nous carrers fora de la muralla i fora de l'antiga estructura urbana medieval. Al llarg del segle XIX, la tradició i la indústria, volem dir, del fang, va anar augmentant fins a mitjans del segle. A partir d'aquest moment, s'inicià un creixement sense precedents que convertí la Bisbal en un centre especialitzat de primer ordre. L'any 1899 es constitueix la Unió Obrera de Terrissaires, una cooperativa obrera que engloba un gran nombre de persones de l'ofici. Més tard, arran de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, es col·lectivitza la indústria de la ceràmica. Actualment, la ceràmica continua tenint una gran importància dins el marc econòmic local. Parlem ara de la ceràmica de la Bisbal. Diu que els terrissers de la Bisbal divideixen la producció en dos grans grups, l'obra de botxa i l'obra de pissa. Si la massa de fang en surt tan sols una peça, l'actuell és obra de botxa. Càntirs, gerres, gibrells, conques, etc, etc. Si en surten diverses peces, aquestes són obra de pissa. Plats, plates, soperes, bols, tasses, etc, etc. I de fet, durant les primeres dècades del segle XX, s'estableix una especialització tan marcada que actualment els terrissaires o bé són butxaires o bé són pissaires. Un dels trets característics dels atuells de terrissa elaborats a la Bisbal és la riquesa de la decoració. En els objectes de ceràmica bisbalencs trobem una gran varietat de tècniques de curatives. I ja per anar acabant la història, ara parlarem de la ruta que farem avui. I el seu nom porta aquest carrer, el carrer de l'Aigüeta. Aquest carrer, que travessa la Bisbal des de l'entrada per la carretera que ve de Figueres i Girona fins al carrer de les Voltes, a la sortida cap a Palamós, és, sens cap mena de dubte, el carrer més conegut de la Bisbal. Tornem al matí. Diu que és a l'entrada que entra per la carretera que ve de Figueres i Girona fins al carrer de les Voltes, a la sortida cap a Palamós, doncs és el carrer, sens dubte, diuen que és el carrer més conegut de la Bisbal. El carrer de l'Aigüeta. En aquest carrer s'hi apleguen la majoria de comerciants bisbalencs dedicats d'una manera o una altra a la indústria del fang. És el carrer comercial per excel·lència. A banda de la ceràmica industrial d'autor o de tuells, hi trobem tot una mena de comerços de vidre, de mobles, de parament per a la llar, de vímet, d'antiguitats, de jardineria, etc, etc. En fi, tot de botigues i botiguetes atapeïdes on podem trobar els productes més variats. Independentment de si volem comprar o no, aquest carrer és un espectacle de moviment i de colors, en el qual podem badar tranquil·lament mentre gaudim d'una mostra més que completa dels productes que ofereix aquesta tradició centenària. Doncs per això aquesta colla que tenim avui aquí, que ens acompanya al programa La Cobla Contemporània, el Sa de Xou, després d'escoltar tot aquest reguitxall i aquest sortit de coses que hi ha en aquest carrer de l'Aigüeta, ells em diuen, doncs mira, fem una bona remenada. Thank you. Bé, doncs ja estem preparats després d'aquesta remenada pel carrer de les Aigüetes i de l'Aigüeta. Doncs iniciarem nosaltres la ruta que va del Museu de Terracota al Castell d'Empordà, passant pel carrer de l'Aigüeta. El carrer de l'Aigüeta, Museu de Terracota, Sant Pol de la Bisbal, els jardins de Fonteta i el castell de l'Empordà. El recorregut són 7 quilòmetres i el temps és tot un matí. Entrem a la Bisbal pel mateix carrer de l'Aigüeta. Veurem a dreta i esquerra botigues de terrissa i ceràmica. Cal esmentar que, dintre aquests comerços, n'hi ha que són d'artesans o d'autor i d'altres que ofereixen un gran ventall de ceràmica, ceràmica bisbalenca procedent de la mateixa fàbrica. El mateix carrer compta amb botigues complementàries amb oferta de diversos productes, com ara vidre, antiguitats, vimets, i etc, etc. Per tal de conèixer el procés d'elaboració de la ceràmica, farem una visita al Museu de Terracota, que trobarem al capdavall del carrer de les Voltes. A mà esquerra. El trobarem a mà esquerra. Al carrer 6 d'octubre. Està ubicat, doncs, en una antiga fàbrica, fundada l'any 1922, i que es dedicava a la ceràmica de revestiments. Ara, doncs, s'han conservat tots els elements típics de la fàbrica, com les basses de colar la terra, els forns i les xemeneies, la maquinària i els motlles. El museu té una exposició permanent de més de 6.000 objectes, de la qual destaquem la col·locació de la rellotgeria, terrissa, ceràmica decorada i ceràmica de creació. Al llarg de la visita al museu, uns vídeos ens aniran explicant el procés d'elaboració dels objectes. Quan sortim del museu, agafarem el cotxe i anirem en direcció a Palamós, fins a trobar a mà dreta el trencament que ens portarà a Sant Pol de la Bisbal. Aquest petit nucli, també anomenat Sant Pol de les Gavarres, està tocant a la vall del Daró. És un nucli format per unes quantes masies al voltant de l'església en una clariana del bosc. Direm, doncs, que l'església de Sant Pol és del final del segle XIII i va patir moltes modificacions entre els segles XVII i XIX. Del XVII al XIX va patir bastantes modificacions. Durant aquestes reformes es van descobrir sitges de l'època romana, o sigui, gerros i coses i àmfores de l'època romana. Des de Sant Pol haurem de recular a la carretera de Palamós i continuarem en direcció a Palamós fins que un indicador a mà dreta ens orientarà cap als jardins de Fontana. Jardins de Fonteta, de la Fonteta volem dir, anomenats jardins de l'Empordà. Aquests jardins del final del segle passat foren creats per Helga Quirler a l'entorn d'una masia del segle XVIII. Estan dissenyats seguint la imatge dels jardins senyorials del segle anglès i estil anglès també. Hi conviuen, doncs, algunes plantes mediterrànies, d'altres pròpies de climes nòrdics i varietats tropicals. I anem acabant el recorregut i diem que tot engalanat doncs, amb 3.000 rosers, sí, sí, 3.000 rosers, en l'actualitat la família Torrent-Sorrell manté els jardins i ha celebrat mostres d'art durant la primera i la primavera d'estiu. O sigui que a la primavera i a l'estiu podem contemplar aquests jardins. Ja quasi toquem al final. I llavors, doncs, cap al final. Recularem fins a la Bisbal i llavors a l'entrada, a mà dreta, sí, agafarem la carretera que ens portarà fins a Castell d'Empordà. És un petit nucli de cases al voltant d'un turó coronat pel castell del segle XIII, que fou erigit pel comte d'Empúries i que avui trobem convertit en un hotel. I fins aquí la ruta, doncs, del Museu de Terracota del Castell i de l'Empordà i el recorregut que hem fet pel carrer de l'Aigüeta. Bé, doncs aquests companys de la Cobla Contemporània ens acomiaden el programa avui tot dient vaja, vaja, després de llegir, escoltar i veure tot això direm vaja, quins teutons. Bueno, amics, doncs, amb aquesta fantàstica cobla contemporània que ens està acomiadant el programa amb aquests teutons, jo, doncs, m'acomiado a tots vosaltres fins a la pròxima ruta, que ja la descobriré quan vingui aquí el dimarts. Adéu, amics, bona setmana i porteu-se bé.